Radio Vilafranca.
Són estones molt agradables i molt interessants. Aprenem una pila i ens qüestionem coses els divendres, tot escoltant la Montse Esteban de la Panxa Mama en aquesta secció que ens acosta i que hem titulat Maternitat i Criança. Montse, ben tornada.
Hola.
Avui la Montse ve acompanyada, ha buscat l'expertesa, la professionalitat per abordar un tema necessari però difícil, complicat.
Sí, avui un tema complicat, un tema dur, però que trobo que és molt important. Hi ha qui li costa parlar-ne o inclús escoltar-ho, pot ser complicat, però les estadístiques demostren que l'abús sexual en menors, que és el tema en què parlarem, està molt més present del que ens imaginem. De fet, la Ruth, que és a qui li he demanat que ens acompanyi, quan en parla és que al·lucines, parlant clar. I per això he trobat que era important parlar d'aquest tema. I sobretot perquè els infants puguin estar alerta davant de situacions incòmodes i nosaltres també saber detectar-ho. Si, bueno, la Ruth ens farà 4-5 cèntims de com gestionar tot això.
Presenta'ns la Ruth, doncs.
Vinga, sí, va, que parlo d'ella. La Ruth té l'espai Somriu Penedès, que està al carrer Amàlia Soler. I he pensat que havíem d'aprofitar que a Vilafranca tenim una professional com ella treballant en aquest tema i que ens pot aportar una informació molt valuosa, com dic, tant per pares i mares o adults en general com per infants.
Ruth Marrugat, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Quan la Montse t'ha llançat aquesta proposta, l'has entomat, gràcies. No sé si en parles sovint o el que deia la Montse, que no ens agrada, que fa angúnia, que prefereixes no sentir-ne parlar i així sembla que el problema no hi és.
Bueno, sé que és un tema molt complicat. De fet, malgrat ja porto anys en la professió, que soc psicòloga, i que malauradament, no?, doncs, dins d'aquesta professió, doncs, t'hi trobes a vegades, no deixa de ser un tema dur, eh? Ara, sí que és molt clar que és un tema que se'n parla poc, que el fet de parlar-ne poc ajuda que es mantingui, i, per tant, penso que és molt important que hi hagi espais com aquests on se'n pugui parlar obertament, perquè realment estem parlant de que un de cada 4 infants pateix en algun moment, no, de la seva infantesa una situació d'abús sexual. Com veureu, és un percentatge molt gran.
És altíssim.
És altíssim. I, a més, fa molts anys que s'està mantenint. A més, això ve agreujat perquè el 80% d'aquests casos són intrafamiliars. Això vol dir que passen dins d'una família, no vol dir que sigui sempre directament dels progenitors, però sí que passa en un entorn molt proper. I això encara costa més, no?, de poder-ne parlar. I moltes vegades, doncs, aquest entorn proper, doncs, clar, són persones de molta confiança d'aquests infants. Va? Llavors, també hem de tenir clar que passa en qualsevol tipus de família, que a vegades no...
Hi ha el clixé aquell que això només passa en famílies desestructurades.
Sí, doncs no. Això passa en qualsevol tipus de família, a nivell socioeconòmic, barri, etc. Vull dir, això està comprovat des de fa anys que és així. Per tant, és un tema que ens hauria de preocupar molt com a societat, perquè realment estem parlant d'un 20% dels infants. És que és moltíssim.
És una passada, sí. Ara seguim, però fem un parèntesi perquè hem presentat la Ruth Marrugat com a responsable de Somriu Penedès, al carrer Amàlia Soler. Tractes l'abús? Què abordeu a Somriu? Explica'ns una mica què hi feu.
Mira, Somriu som una cooperativa d'acció social sense ànim de lucre que tenim com a objectiu principal treballar pel benestar emocional i físic de les persones, no? Ens centrem especialment en la infància, tot i que no és l'únic que fem. També treballem amb persones adultes i inclús amb bellesa, però ens centrem especialment en la infància perquè és on podem aconseguir també més canvis, no? Llavors, no és que siguem un centre específic per treballar l'abús infantil, sí que és veritat que hem tingut casos, però sobretot on nosaltres volem posar més èmfasi és en la part de prevenció, que creiem que és en la que falta molt, i que la prevenció al final és, tot i que és difícil, no? Però és el que farà que hi hagin menys casos, no? Llavors, és en això en el que hem volgut centrar molt els nostres esforços.
Montse, pregunta que sí que tens una pila de qüestions que et bullen aquí i que has estat rumiant i preparant.
Ja és, bueno, jo és que ja us dic les estadístiques que presenta la Ruth, sempre és que són aclaparadores. Jo la primera vegada que la vaig escoltar a explicar-ho, bueno, com m'hem sentit ara, és que un de cada quatre nens, el cercle és molt reduït. Però crec que seria important començar per la descripció de què es pot considerar abús, que això també és important de tenir-ho clar.
I afegim l'adjectiu sexual o abús? Cal diferenciar?
A veure, sí, normalment es descriu com a abús sexual infantil. Sí que hi poden haver moltes vegades que estigui barrejat amb situacions, amb altres situacions, amb maltractament o negligència. Però sí, la paraula és aquesta.
Doncs
val?
Ens acotes exactament,
sí,
què
mireu,
vol dir.
Amb això es poden trobar moltes definicions, però a mi n'hi ha una que em sembla especialment clara, que la va publicar la Generalitat de Catalunya amb un llibre que es deia el llibre d'en Pau, que ja té uns anys, però penso que la definició, bueno, és això, és bastant clara, no? I ens diu que l'abús sexual és aquella situació en la qual un nen o un adolescent participen en activitats sexuals que violen els tabús socials i legals de la nostra societat i que ell, la majoria de vegades, no comprèn o pels quals no està preparat d'acord al seu desenvolupament i que, per tant, no hi ha un consentiment. O sigui, jo no puc consentir una cosa que no comprenc, no? I normalment aquí hi ha molta variabilitat en fins a quina edat es pot considerar o no. Això, hi ha diferents lleis que van canviant. Les lleis que consideren, doncs, que a vegades a partir dels 13 anys, doncs, un infant ja pot ser responsable, no?, de segons quin delicte o quina cosa. A vegades es canvia als 14, a vegades als 15, no? Això sí que es va modificant. Però el que sí que hem de tenir clar és que sempre en una situació d'abús hi ha un infant que es veu coaccionat o manipulat d'alguna manera per una altra persona que exerceix aquest poder, no? I que ho pot exercir moltes vegades sense violència, també, no? A través de, pues, manipulacions, amenaces, etc. No? Llavors, això és el que hem de tenir molt clar, eh? Que hi ha d'haver aquesta situació d'una persona que té un poder i sotmet a una altra, d'acord?
Clar, a més, amb infants és el que dius tu, que els infants no tenen les eines, ben, ells que saben si allò està bé o està malament, com ho podem saber nosaltres? Que a nosaltres, com a adults, també, a vegades ja ens costa saber on està el límit. Imagina't un infant. Per això està guai això, que ens expliquis una miqueta quins signes hem... A veure, com podem educar els infants perquè ells estiguin alerta, perquè entenguin, saps, aquests signes que, que per allà allò no va bé, si ho vull dir.
Clar, el primer és ensenyar als infants què és el bon tracte. És a dir, què vol dir que et tractin bé? Què vol dir tractar bé també a les altres persones, no? On estan els límits quan jo, per exemple, vull fer una abraçada a una altra persona? l'altra persona també ho vol, li sembla bé. Tinc dret jo a fer-li una abraçada o un petó a qualsevol si l'altre no vol. O al revés, si jo no vull, una altra persona pot fer aquestes coses amb mi. Val? Llavors, el primer és tota aquesta part d'anar ensenyant, acompanyant en el dia a dia els infants sobre què és o no un bon tracte i què és el respecte, no?, cap als altres i cap als límits que té cadascú, no? Ara sí que està clar que hi ha com molt més centrat, no?, en l'abús. Hi ha com tres punts molt importants, no? El primer seria que els infants coneguin quines són les parts íntimes del cos amb les paraules adequades, perquè ja sabem que moltes vegades dir penis o dir vulva o dir vagina sembla que estiguem dient segons què, no? I ens inventem diferents noms, no? Que si la vagina, el no sé què, el no sé quantos, sí. No? I això va en contra, perquè els infants necessiten conèixer quines són les parts íntimes del cos i també ho necessiten per poder explicar, si els ha passat alguna cosa, poder-ho explicar en propietat, no? I, per altra banda, també moltes vegades relacionem, no?, les parts íntimes amb les parts que ens tapem o que no es veuen, no? Pues quan anem a la piscina, que ens tapem, no? Però hi ha altres parts del cos que també poden ser molt íntimes, com, per exemple, la boca. No? La boca, pues, bueno, l'utilitzem per menjar, per parlar el que sigui, però si una persona que nosaltres no volem ens fa un petó a la boca, això pot resultar molt intrusiu, no? Llavors, aquestes coses, no?, també poder-les anar acompanyant, no?, i dir-los pues, quines coses estan dins el tracte diari, el tracte normal, pues, que farem, no?, que es poden trobar amb els pares, que es poden trobar quan van al metge o en algun altre servei, no? I diferenciar-ho, no?, de que no és el mateix, pues, que, no?, que segurament un et faci unes pessigolles al braç un dia jugant, que pues, algun adult et vulgui tocar els genitals, no? Llavors, això és molt important, poder-ho parlar amb naturalitat i posar els noms a les coses.
Res d'eufemismes, no. Les coses pel seu nom.
Les coses pel seu nom, sí.
Des de ben petits.
Sí, sí, des de que comencen a parlar. Vull dir, quan comencen a
aprendre vocabulari.
A vocabulari, que assenyalen tot i volen saber tot, doncs utilitzem les paraules que són reals, amb tota naturalitat, perquè si volem que ells ho puguin, si els hi passa alguna cosa, explicar-ho amb naturalitat, si nosaltres ja no ho tractem així, ells ja no ho faran, això. Val? Llavors, aquest és un punt molt important. L'altre és el que us deia sobre el bon tracte, que els infants puguin diferenciar quan els estan tractant bé de quan no. I ja no cal especificar segons quines situacions i entrar en detall, però els nens ho saben perfectament, què vol dir tractar bé, què vol dir faltar respecte, quan ells se senten coaccionats per alguna cosa, no? Llavors, això també poder-ho, pues, diferenciar i a vegades donar-los eines, dir, mira, pues, si tu vas a la piscina, no?, pues, què han de fer els monitors de piscina, no?, com t'han d'ajudar, i explicar-los què és l'habitual que haurien de fer. Per què? Perquè si hi ha un moment que hi ha alguna cosa que no és habitual, allà els salti una alerta i diguin, ostres, a mi em van dir que l'habitual era això i aquí hi ha una cosa que no està dins d'això, d'aquest habitual, no? I després l'altra part és parlar sobre els secrets dolents. Els secrets dolents és moltes vegades el que utilitzen les persones que realitzen l'abús com a manipulació. I els diuen, no?, que han de guardar aquest secret perquè si no, doncs, o els hi passarà alguna cosa o passarà alguna cosa a la seva família o la seva família no els voldrà, no? I que hi ha com, bueno, tota aquesta manipulació que es munta al voltant i els diuen que aquest secret s'ha de guardar, no? Llavors, acompanyar els infants a diferenciar què és un secret bo de què és un secret dolent. Per exemple, un secret bo pot ser que si anem a una festa d'aniversari i entre tots hem preparat una sorpresa, no? Això és un secret bo. Per què? Pues perquè aquest secret és, no?, és algo que hem fet en grup, que ho hem parlat, que serà una sorpresa per l'altre, que és algo que ens alegra i que no ens fa mal. En canvi, un secret dolent és aquell, no?, que ens fa amagar una situació que no ens agrada, que no sabem què ens passa, que ens fa sentir malament, i que llavors això s'ha de comunicar. I llavors també és molt important ensenyar-los a quines persones, no?, i que ells tinguin com una llista realment de persones de confiança en la que ells puguin anar a explicar que els ha passat això, no? Fins aquí seria com les coses bàsiques de protecció.
A mi el que em crida molt sempre quan, perquè t'ho he escoltat dir més d'una vegada, el que acabes de dir, per exemple, de quan els nens van de colònies o a la piscina, dir-los, donar-los eines d'això, els monitors és normal que ho facin, això no. Jo llavors me n'adono que jo això no ho faig mai. És a dir, jo confio totalment. Llavors, quins serien els signes d'alerta cap als adults? Que com hem de gestionar els adults?
Clar, hi ha una cosa que és molt clara. O sigui, si nosaltres observem els nens que estan jugant i fan un joc que clarament ens sembla una conducta sexual pròpia d'un adult, això ens ha cridat atenció perquè en algun lloc ho hauran vist, no? L'altre és l'ús de segons quin tipus de vocabulari que no està dins de l'habitual en els nens. Després també si veiem conductes que de cop ens criden molt l'atenció, regressions en els infants, per exemple, que es tornin a fer pipi al llit, que tinguin moltes pors, que no vulguin jugar, que estiguin molt seriosos i que això ha sigut com de forma sobtada sense que res més ho expliqui. Tot això són signes d'alerta que ens han de fer pensar que alguna cosa està passant. No, potser no és directament un abús sexual, però pot ser que sí.
Ja, no mirar cap a un altre cantó, sinó dir aquí hi ha alguna cosa que hem de treballar.
Sí.
I en cas de que detectem alguna
cosa? Clar, en cas de que detectem alguna cosa, ens podem dirigir, podem anar al CAP, podem anar a serveis socials, i després la Generalitat ha obert un nou servei que es diuen Barnaus, que són uns serveis especialitzats, que en el nostre cas ens correspon el que hi ha a Vilanova i la Geltrú.
I llavors, bueno, per últim, sé que et fa especial il·lusió parlar del teu projecte, el que tens entre mans, el que esteu gestant a Somriu de cara a aquest curs.
Sí, bueno, hem creat un projecte que es diu Els secrets dolents jo no els guardo i que té l'objectiu, no, de prevenir i de donar eines tant als infants com als equips educatius com a les famílies, més a través de les xarxes, i bueno, que ens ha subvencionat la Fundació Opinae i que iniciarem al setembre i que ens permet oferir uns tallers pels infants i formacions pels equips docents a totes les escoles del Penedès de manera gratuïta. Així que qualsevol escola que li pugui interessar ja ens pot escriure a info@somriupenedes.cat i al setembre doncs, ens hi posarem. Però pensem que és molt interessant tenir aquesta oportunitat de poder fer prevenció d'aquesta manera tan àmplia.
Montse, sempre acabes amb una recomanació avui també?
Sí, intentaré ser sintètica perquè ho parlàvem amb la Ruth i a ella li passa com a mi, que li encanten els contes i els llibres com a eina per parlar de temes. I no podíem sintetitzar massa, sí que ho explicaré en plan ràpid, la tria que hem fet dels contes que coincidim les dues que més ens agraden. Per un cantó, per als més petitons, hi ha un que es diu El teu cos és teu, que bueno, no sé, jo des de la botiga el recomano molt perquè per als peques és molt complet, molt sintètic, molt senzill d'entendre.
Molt clar, sí.
I a més aborda molts temes, des del que parlàvem de les diferents parts del cos i com s'anomenen, ben anomenades, fins on són els límits. I després ja per als més grans, tota la col·lecció de Menstruïta en general, la veritat és que a mi em sembla brutal. Per als més petitons ara ha tret uns que es diu penis i es diu vulva. I després per als més grans ja és format llibre, que es diu La regla mola, o hi ha un altre que es diu El porno no mola, on bueno, pels títols ja es veu que aborda directament i sense embuts aquests temes. I que són, bueno, el que estàvem parlant, que són superimportants per fer-te respectar tu, el teu cos, que és el primer que hem de fer, i llavors fer-te respectar. I la Ruth em comentava un que m'ha semblat molt interessant, més aquest ja destinat als adults, que es diu Yo te lo explico. He buscat si estava en català, però per ara no. I aquest ens dona eines per abordar aquests temes a nosaltres davant dels infants amb naturalitat i inclús un toc d'humor.
Unes quantes eines que, juntament amb aquesta secció, que podeu recuperar en format podcast, ens han ajudat a situar què és abús sexual infantil i què no, quins són els signes d'alerta i com actuar, i sobretot posava l'èmfasi aquí la Ruth Marrugat, com prevenir. com cuidar-los perquè no s'hi trobin, i si s'hi troben sàpiguen parlar, expressar-se i identificar que allò no està bé. Ruth Marrugat, de Somriu Penedès, mil gràcies per haver-nos acompanyat avui, gràcies per entomar la proposta. Montse, la setmana vinent, noves històries.
Sí.
Gràcies, adéu.
Merci.
Adéu.
Us proposem acostar-nos a 11:15 a la següent cita amb l'actualitat vilafranquina i penedesenca amb una novetat d'aquesta setmana. És de Katy Perry i sona així, Lifetimes.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 11:15 del matí i encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. La policia local de Vilafranca va realitzar diumenge actuacions per aturar ocupacions fraudulentes d'habitatges a Vilafranca. El primer cas va ser cap a 8:45 del vespre, quan el cos va rebre l'avís d'una alarma de robatori en un habitatge del carrer d'Igualada. Les patrulles es van mobilitzar i van enxampar una persona que havia accedit a l'habitatge. L'home va abandonar l'immoble per voluntat pròpia i va quedar com investigat per una presumpta usurpació d'habitatge. L'empresa de seguretat de l'habitatge també es va personar en l'actuació. L'altre cas va ser al cap d'unes hores, cap a 1:45 de la matinada de dilluns, quan els agents van rebre un avís de possible ocupació d'un habitatge al barri de Sant Julià. Personades les patrulles de la policia local van confirmar que un individu havia accedit a l'immoble causant-hi desperfectes. L'individu també va abandonar voluntàriament l'habitatge i va quedar com investigat per una presumpta usurpació d'habitatge. L'Ajuntament, en aquest cas, ha assumit d'ofici el tancament de l'habitatge per tal que no es pugui tornar a ocupar de forma fraudulenta. La novel·la negra és el gènere literari més llegit durant l'estiu a Vilafranca. Durant aquests mesos d'estiu es llegeix molt, tot i que l'afluència de gent a llibreries i biblioteques és més baixa. Hem parlat amb la Biblioteca Torres i Bages i la llibreria L'Odissea per saber com va la lectura durant els mesos d'estiu. A L'Odissea hi segueix havent molta afluència de gent, on també hem parlat amb la llibretera Sílvia Mir. La Biblioteca Torres i Bages ha experimentat una breu baixada d'afluència de públic, però la demanda de llibres segueix sent molt alta. La directora de la biblioteca, Mònica Medina, també ho comentava en aquest sentit. A L'Odissea, el gènere literari que més compra la gent és la novel·la negra, juntament amb la novel·la romàntica, tot i que els pares i mares també compren llibres pels més petits. El tipus de llibre més demanat a la biblioteca durant l'estiu també és la novel·la negra i la novel·la romàntica, que serveix per passar l'estona mentre es fa qualsevol altra activitat. Una festa clou aquesta tarda les activitats del Xalanau. Des del passat 25 de juny i fins avui han tingut lloc les activitats de la programació d'estiu per joves del Servei de Joventut de Vilafranca. Una oferta d'oci alternatiu variat amb l'objectiu de promoure les capacitats i les inquietuds de les persones joves. Una proposta cultural per omplir les agendes estiuenques. Xalanau és el nom que ha rebut la proposta estiuenca que hi agrupava totes les activitats d'estiu de lleure juvenil. Activitats que s'adreçaven a joves a partir dels 13 i fins als 30 anys. Han estat un total de 34 activitats. Tot plegat es clourà amb la Xalanau Closing Party, una festa que té lloc a la nau adreçada a joves a partir dels 13 anys i que té lloc de 6 de la tarda a les 8 del vespre amb entrada gratuïta. Avui, 9 d'agost, el Futbol Club Vilafranca compleix 120 anys. Tal dia com avui, l'any 1904, es feia públic el reglament, que constava de 17 articles, pel qual s'havia de regir el nou club, sota el nom de Societat Futbol Club Vilafranca. El nou club s'establia gràcies a l'empenta dels germans Lluís i Emili Verger d'Usort, els Trens, Marcet, Cuyàs, Sogranyes, Gaisser, Walter, Tomàs i Ràfols, a la postre considerats els fundadors del club. També destaca la figura de Hans Gamper, que a través dels vincles comercials amb la família Verger va tenir una gran incidència perquè el 9 d'agost de 1904 es fundés el club. El 17 de setembre del mateix any, un cop ja aprovat els estatuts, el teatre principal, a l'actual Cal Bolet, va tenir lloc l'assemblea que va constituir la històrica primera junta directiva de la nova societat. Han estat dècades de moments més amargs, com la tragèdia de Tossa de Mar, i d'altres més dolços, com el primer títol oficial l'any 1921, 7 ascensos a tercera divisió, o l'etapa amb Ivan Moreno com a entrenador, disputant 2 play-offs d'ascens a segona B consecutius i el famós ascens frustrat a segona federació per culpa de l'afiliació amb el Lleida Esportiu.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Vila, 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 Vilafranca.
Sí, sí, sí. Ràdio Vilafranca. Ara són 11:06.
Gira a la dreta. Ara a la dreta. Continua, a la dreta. Més a la dreta. I ara un altre cop, a la dreta.
No hi donis més voltes. Ara aprofita l'oportunitat i emporta't el teu Hyundai quilòmetre zero a un preu únic. Hyundai. Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Vilafranca i Vilanova.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon, el 93 890 18 11, perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí.
Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Amics per sempre, means...
Amics per sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca.
El meu avi va anar a córrer a bord del català. El millor barco de guerra de la flota d'Ultramar. El timoner i el nostre amo i 14 mariners eren nascuts a Calais.
Carai, Joan Rovira, avui sí que em deixa sorpresa, perquè tenim una cinta molt xula que utilitzem per anar de far en far, però avui dius, posa'm el meu avi. Per què?
Mira, avui ja ho veus, avui estic amb la meva vessant musical, no? I bé, i fins i tot comencem amb ritme caribeny, no? I bé, i a més és que és per parlar del far de Sant Sebastià de la Guarda, no? Aquest està allí a Llafranc, Palafrugell, no? I, és clar, la cançó que ha sonat és El meu avi, no? I aquesta melodia, que és tan famosa, jo crec que és la vanera que quan te vas a qualsevol racó del país que hi ha un concert d'aquest estil, segur que te la toquen, no?
I tots és, clar, la sabem taralejar,
sí,
cantar...
Sí, i desperta emocions, bé, és una cançó, bé, no? Que és, bé, no? és un referent, no? Però, esclar, aquí hauríem de parlar de determinades coses. Aquesta melodia, el seu compositor, no deixa de ser un homenatge als militars morts en la Guerra de Cuba. Quan aquesta illa, doncs els moviments anticolonialistes, doncs comencen a fer els moviments per independitzar-se d'Espanya.
Això va ser... és molt patriòtica, eh?
Sí, en part sí. El que passa que tampoc posa ben... Sí que parla del seu avi, dels catalans i no sé què. És que pensa que allí a Cuba... Penseu que normalment estem en un país... que no recordem gaire els desastres militars, perquè és un país que hi ha hagut...
I n'hi ha hagut uns quants.
Sí, n'hi ha hagut un... si miréssim, potser en un dels programes parlarem del desastre d'anual, o parlarem del desastre de la guerra de Cuba. I, esclar, hem de pensar que la guerra de Cuba solament van morir 60.000 soldats,
Solament.
Molts eren catalans, catalans i eren de lleva. La història de Cuba, Déu-n'hi-do, el que té de... que forma part també de la nostra història. 10.000, diu la història, que van morir, bé, en combat, però 50.000 van morir per enfermetats tropicals com és la febre groga.
Que tràgic. I un d'aquests era l'avi d'Ortega Monasterio, no? L'autor del meu avi.
No, el meu avi no. Li van bombardejar el vaixell, perquè veu que l'Havana va estar bloquejada pels vaixells americans, i bé, quan ensorren aquest vaixell. Però veu que aquest vaixell no va existir mai. Vull dir, és un vaixell...
És ficció. És
un vaixell de ficció. El que sí que és cert és que determinades persones que eren familiars del que va composar la melodia aquesta, doncs van viure aquella confrontació, no? I bé, en aquesta lletra, que diuen que mora el Nostramo, que seria el patró, el timoner i 14 mariners, que eren originaris de Calella, de Palafrugell, per part de la Marina Americana, crec que hauríem de parlar del far de Sant Sebastià, que forma part d'aquest municipi, no? Hi ha una cosa molt, molt curiosa del far de Sant Sebastià, és que és un far de primer ordre. És un far de primer ordre. I, a més, és el més potent de la costa catalana. Està ubicat a 169 metres d'alçada, amb tots aquells penya-segats que cauen aplomats cap a la cala de Gens, i la seva construcció es va tirar endavant pel Ministeri de Foment, com la majoria de fars, amb un pla que es deia Plan General de Alumbrado Marítimo d'Espanya i Islas Adyacentes del 1851. Es posa en funcionament el 1857, i té actualment, perquè tots aquests fars han estat reformats al llarg del temps, avui en dia estan tots...
Ara hi ha un restaurant...
Sí,
hi ha
un preparat, no? Però pensa que la llampada d'aquest far són 32 milles nàutiques, quasi 59 quilòmetres.
Una barbaritat.
És una barbaritat, no? Si poguessin amb les llums dir aquí hi ha aquest bar, que és un bar japonès o
algo... Un restaurant japonès, sí,
sí. És un restaurant japonès, no? És un lloc allí... Més que vas allà dalt, tens aquells miradors, tens aquella vista sobre la badia de Llafranc. Uah, és un... És un lloc que, bé, que s'ha de conèixer i s'ha de visitar. Però bé, anem una altra vegada amb el meu avi que va anar
sí,
a Cuba. Els catalans sempre hem estat un poble que sempre ens hem pogut aprofitar, ens hem aprofitat de les oportunitats, no? Els catalans no podien comerciar amb Amèrica directament, però quan ve Carles III, com promulga el decret de lliure comerç cap a Amèrica en el 1778, doncs ja podem, se'ns obren nous mercats, com és el cas del Carib, i sobretot en vins i aiguardents. Tinc-nos nosaltres aquí al Penedès, bé. Doncs, esclar, si miréssim totes les hectàrees de vinya que hi havia abans del 1780 a les que hi va haver després de la filoxera, bueno, de tindre'n 100 a tindre'n 2.000, no? Tu ara imagina't la gran oportunitat que va ser per aquí, per l'Empordà, per tot el territori català, fins que va vindre la filoxera, poder exportar vins i aiguardents cap a Amèrica del Sud i, sobretot, cap al Carib, no? Però, esclar, també hem de parlar d'una altra cosa. Una de les joies colonials d'aquest país era Cuba, no? Hi ha un altre fet, com que parlem de farts, hi ha un altre, diguem-ne, pla general molt interessant, que és el 1859, quan s'aprova pel de les costes cubanes. Hem d'entendre que no solament es van fer farts a Cuba, vull dir, hi ha farts espanyols repartits arreu del món, en el llarg de, com va ser una potència colonial, en trobem a Filipines, en trobem a Àfrica, en trobem a Amèrica del Sud, bé, en trobem a molts llocs, no? I bé, doncs en aquest pla, diguem-ne, d'enllumenament de les costes cubanes, resulta que en van fer 11 al llarg del temps.
No sé si has tingut l'oportunitat d'anar a Cuba.
O
t'agradaria?
Jo he anat a molts països de Sud-amèrica, però Cuba no he pogut anar.
Assignatura pendent?
Vostè hi ha anat, a Cuba?
Tampoc.
És un d'aquests llocs d'anar-hi, però anar-hi turísticament... A més, a mi no m'agrada anar amb grans resorts, això és que te conviden i no sé... A mi m'agrada anar, ja ho veus, a picar pedra, a trepitjar, a conèixer la gent... I esclar, que sàpigues que jo te vinc jo a les Masuques, per exemple, hi ha una família, la família Figueres, van ser indianos, i van muntar una fàbrica de tabacs i un ingeni de sucre.
I van sortir de les masuques,
sí,
cap
sí,
a Cuba.
Sí, van sortir de... I avui està aquí el Penedès i del Garraf. Quedaries boca badada de totes les famílies que estarien relacionades amb... Ja no parlem del que va passar allà, eh? No, això ja no vull parlar. Però, a més, aquesta gent després van fer fortuna, van ser presidents d'uns dels, diguem-ne, dels grans, diguem-ne, moviments catalanistes, que va ser el Centre Català de l'Havana, que ja no... Per exemple,
així no van tornar, aquests.
No, aquests ja no van tornar, perquè allí... jo conec referències de persones que tornaven aquí, però ja tornaven a lo grande, vull dir, tornaven a...
Que després feien aquestes cases.
Sí, que feien aquestes cases, o venien aquí, anaven a l'Hotel Ritz i baixaven un dia amb un taxi, no sé què...
Al poble.
No, i esclar. I això seria per una part. Però per l'altra... La meva família materna, jo tinc dues tietes que van anar a Cuba a fer de mainaderes, que van anar a fer de mainaderes els fills de l'ambaixador espanyol a Cuba, no? I és clar, què va passar aquest senyor que es deia quan entra Fidel Castro? Fidel Castro es queixava davant d'un programa de televisió que Franco estava fent la contra al seu govern, no? I aquest senyor no se li acudeix més que anar allí a la televisió a dir que això és mentida i no sé què. Fidel Castro es va emprenyar tant que el va fotre fora de l'illa, el va fer marxar amb un bus, el va carregar amb un avió. Pensa que Franco sempre va tindre grans relacions, amb Cuba, encara que políticament estiguessin a les antípodes d'un
i
els altres, no?
Però es necessitaven, no? Suposo.
Es necessitaven, no? Eren referents allunyats, però eren importants per ell. Però la meva tieta va estar allí a Cuba molts anys i sempre parlava molt bé de Cuba. I m'agradaria saber on va anar, perquè ella al final, als anys 80, la repatrien i tornen cap aquí, perquè la vida a Cuba era
duríssima.
Era duríssima, era impossible, no? Bé, i torna cap aquí. Bé, per aquestes dues raons m'agradaria molt anar.
Tens aquest viatge pendent.
Sí.
I tant, i tant. Escolta, doncs fem aquest viatge avui, no? De sí. Vilanova
sí.
A l'Havana.
Sí, jo dic... abans dèiem quan sortien els mariners de Palafrugell, però podem fer-ho extensible a tota la costa catalana. Però bé, com que en un dels capítols parlem del far de Vilanova... que també és un... És un
sí,
és,
vam començar amb el far de Vilanova.
Vam començar amb el tema aquest, no?
El tòfol. Esclar,
sí, doncs, esclar, a Vilanova es carregaven amb molts vaixells cap a Cuba. A Vilanova li deien la pequeña Habana, no? Perquè t'imagines. Però, escolta, a nivell d'estadística, sabeu quants quilòmetres hi ha des de Vilanova fins a l'Havana? Hi ha 8.000 quilòmetres. I parlant d'altres habaneres, aquella la Bella Lola, no?, que et saludava con el pañuelo i no sé què, no? Doncs perquè et pogués saludar la Bella Lola allí a l'Havana, hi han 4.200 milles marines,
marítimes,
no?
Marítimes, quina borrada.
Sí, bueno, són 8.000 quilòmetres, eren sí, dies sí. I dies de navegació. I, esclar, jo, doncs, pots buscar aquest referent de fars que es van fer a tot arreu per part de les autoritats espanyoles, doncs és el que us comento, d'anar al far del Morro del Castillo de l'Havana, no? I això és fer-ho extensible, que a vegades aquest patrimoni no solament és d'aquí. Vull dir que si jo quan vaig a un país, una de les coses que sempre vaig a visitar són els fars. Segur que allí... veuré paisatges fantàstics, veuré història, veuràs...
Patrimoni.
Veuràs patrimoni, no?
Geologia, que deies abans que et costa.
Doncs si un dia m'anés a l'Havana, que m'agradaria molt, molt anar-hi, per tots aquests lligams que t'he explicat, doncs segur que m'aniré al far del Morro d'aquest... De
l'Havana.
De l'Havana, no?
Com que està una mica complicat anar a Cuba, jo desitjo que compleixis el somni que hi vagis. Però vaja, per la resta de mortals, que no sé si arribarem a veure aquest far del Castell del Morro, a l'Havana sí que ens podem permetre anar, i és molt recomanable, a descobrir aquest far de Sant Sebastià. Què ens expliques?
Ah, sí, bueno, això és... Bé, vostè, com que m'ha comentat que ja hi ha estat, ja sap que és un lloc que val molt
brutal.
La pena anar-hi, no?
Unes quantes vegades hi he estat i sempre m'agrada tornar-hi.
Sí. Tu ara t'ho imagines allí al vespre, a la fresca, allí amb un còctel o amb un sopar, veient...
Ho he fet, és fantàstic.
Ho he fet, que sí? No?
Molt recomanable.
I que com veus la llampada que va girant en el far i no sé què. Però bé, jo us proposo també una excursió anar-hi de dia. Perquè, és clar, no solament és el far. Pensa que hi ha l'església de Sant Sebastià de la Guàrdia. L'església està adossada a una torre mitjaval que era de guaita contra els corsaris i contra els pirates. Hi ha una hospederia que avui en dia és un hotel de luxe, és hotel restaurant. Jo m'ho vaig mirar de fora, dic, ostres, no ho sé si em deixaran entrar, no?
Jo també vaig tafanejar de fora igual.
I bé, a més té les runes ibèriques del segle VI o del primer.
I són d'accés lliure.
I són d'accés lliure i no sé què. Bé, i nosaltres el que us proposem és fer des d'aquest lloc, quan visiteu tota aquest... També podeu visitar el fart, a l'exterior, i el que serien, diguem-ne, construccions annexes, hi ha una petita exposició, hi ha informació, bé, hi ha tot una... que val la pena, doncs, donar
un... És un petit complex.
Exactament, no? I bé, que, a més, és de fàcil accés des de Calella, pots arribar en cotxe, depèn de quina època vagis de l'any i depèn de quina hora, que Déu t'agafi confessat amb poder aparcar, no? Però bé, jo el que us proposo és fer el camí de ronda des de Sant Sebastià de la Guàrdia fins a Tamariu, perquè va resseguint tot una franja costanera que té molt, molt d'interès, no? A més, allí hi transita, a més, és de fàcil seguir. A més, molta part serà baixada. Allí transita el GR92, que està marcat amb unes ratlles horitzontals blanques i vermelles, i que bé, ens portarà primerament a la cala Pedrosa, que és una cala d'aquelles que sovint s'hi pot accedir caminant. Vull dir, clar, allí anem en llocs on el trànsit no, de vehicles no és possible.
Per tant, no hi ha turisme massificat.
No, per fer aquest camí no. Quan te vas acostant a Tamariu, la cala Pedrosa, no s'hi arriba en cotxe, però hi ha un xiringuito també, vull dir, vols anar a fer un arròs...
És
també
que la civilització arriba
sí.
Tot arreu,
És que la cala Pedrosa és maca, Tens allí aquella agulla que hi ha allí al mig, és estreta, bé, una meravella. I després d'allí, doncs, trobes altres cales, com la Musclera, Trencada, Cala Rocalloses, del Gamarús, d'en Roig, la Punta del Burro, i arribes a la Gran Badia de Tamariu. És una excursió d'aquelles que l'heu de fer, que podeu fer en canalla, que no és gaire dificultosa, que vas a trossos, que tens aquells pins, que ven aquella aigua de color blava al fons. Bé, és espectacular, no?
Com sempre, Joan, jo intentaré que em diguis una mica quan trigarem i que ens aconsellis una mica què trobarem en aquest camí de ronda i què cal dur de casa.
Bé, a mi no m'agrada donar horaris, no? Perquè, és clar, jo quan vaig a aquests llocs, si trobo un punt que m'hi va als ulls, doncs em poso a badar, no? I bé, en tot aquest recorregut trobarem llocs per poder badar, per poder mirar, per poder-nos anar a remullar, mirar, vull dir, per tant, no l'horari no el donaré, però vaja, si anéssim allò, anem a córrer, doncs amb dues o tres hores el faries tranquil·lament. Pots anar-hi amb els fills, amb la canalla, això sí, sempre pensant en el mateix, que estem a l'estiu, fa calor, hem de portar aigua, hem d'anar ben calçats, almenys com caminem, crema solar, bé, tot el que cada dia sempre estem comentant, no? El que sí que hi ha una cosa, hi ha un tema, que si féssim aquest recorregut hem de preveure que necessitarem un vehicle, o a vegades el bo és anar dos vehicles, un en punta i l'altre...
Logística,
Sí, logística, o un surt d'un lloc i l'altre va a l'altre i et passa les claus entremig, però penseu que després si hem de tornar, doncs, esclar, l'excursió, doncs, s'allarga una mica més. Aquest fart és un racó que tinc molt especial perquè hi ha una cala, que és la cala Gens, que també es troba en el recorregut, però aquesta ja és de més complicat accés, no? Però bé, o sigui, els que siguin agosarats i els agrades anar, també és un d'aquests llocs que val la pena. També sempre parlem de llocs concrets, no?, i d'activitats concretes. però escolta, tota la zona que seria Palafrugell, Calella de Palafrugell, Llafranc, Tamariu, bé, està diguem-ne ple de llocs històrics, arquitectònics, que hi ha una gran oferta turística per poder-los visitar. No solament és anar a caminar i anar-te a banyar. Per exemple, doncs a Palafrugell és molt famós el seu mercat, a l'església de Sant Martí. Hi ha el Museu del Suro. Hi ha el dipòsit modernista de Cal Mariano. També podem trobar la Fundació Vila Casas, la Fundació Josep Pla, a Calella, què més podem trobar? L'església de Sant Pere, les voltes i el Port Bo, vull dir que sempre, aquell poc sempre surt per la televisió, que fan les habaneres.
Anem a veure'l, no? In situ.
Anem a veure, no? El jardí
que
botànic...
Que llavors diràs, me l'imaginava més gran. Ja. Això clar, passa.
És una cosa petita, allò, sí.
Sí, per això.
O anar-te'n al jardí botànic del Cap Roig, no? També a Llafranc, també tenim una premsa de vi romana, del dolmen de la mina de Can Torrents. Bé, l'oferta és llarga
no
i variada. El que sí que m'agradaria fer per acabar aquesta descoberta és que, bé, quan sentigueu el meu avi, aquesta manera que molta gent, com diu, li desperta moltes emocions, de moltes maneres, doncs volem... doncs ens agradaria que també penséssiu amb els fars, no? Que amb la vida marinera, doncs aquesta infraestructura era bàsica per poder arribar a port, no? Llàstima que els de la cançó doncs no poguessin tornar a casa, no? I veure el far de Sant Sebastià.
Joan Rovira, moltes gràcies. Bona setmana, fins aviat.
Molt bé. Moltes gràcies.
Mans a la guitarra, solien cantar. Visca Catalunya, visca el català. Retronaren els canons, els mariners de Calella, el meu avi al mig de tot. Varen morir a coberta, varen morir al peu del canó. Quan el català sortia a la mar, cridava
Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.